cartellera un altre emperador desconegut.
No, tenim parador.
Tenim parador.
Informació d'última hora.
Jaume Figueres, on és?
Sí. Atenció, ho diem o no, com a última hora?
I tant, aigües termals, directament.
Balneari.
Sí.
S'ha convertit... Ara no sé si el nom o no.
S'ha convertit en un client de Paolo Sorrentino.
És a fora de ses nostres fronteres, per entendre.
A la recerca de l'eterna joventut. Sí,
exacte,
molt mediterrani, per això.
Ara mateix amb un barnús i una piscina, que és el que en definitiva volia ell.
El nostre estimat Otto Figherini té una vida.
Entre
i la volem que la tingui entre aigües. Sí. I nosaltres l'anirem perseguint incansablement. Sense repòs. Indecinenter.
Ara m'ha agradat
això. Perquè els pròxims dies jo crec que tindrà més feina. Però avui deixem que es relaxi amb aquests mesos sabàtics que ha volgut agafar. Que és el
això de vida està de conya, perquè la primera pel·lícula que parlarem
justament
es diu Vida.
Es diu
així, eh?
¿Van a traer al extraterrestre a la Tierra?
No, vamos a estudiarlo en un lugar seguro.
El ser en conjunto es todo músculo, todo cerebro, todo ojos.
Todo músculo, ya todo está. Cerebro, todo ya. Ojos. Parlen del Figueres.
Sí.
Parlen d'ell.
Inclosa la intel·ligència i el sentit de l'humor, directament.
No, hi ha un moment de la pel·lícula que ja no seria el Figueres.
No, si és que de fet en aquests moments jo sol davant del perill, però molt ben acompanyat, perquè les dues a la cartellera sou vosaltres dues.
Què, que no fem una parella esplèndida?
Estic, exactament. Per això ara mateix estic descobrint que m'he de bipolaritzar. És a dir, per exemple, no sé, de tant en tant he de fer això.
I ens anirà canviant de butaca.
Ai.
Gorida, que no em deixes parlar!
Sí, comencem a tenir un problema de personalitat.
Com enyorarem les bronques, Jaume Figueres, a l'Indorina. Bé. De què va això de Life? Expliqueu.
Doncs d'Alien. O sigui, ara fixeu-vos bé que han estrenat amb molta puntualitat, perquè a mitjans de maig s'estrena la nova pel·lícula de Ridley Scott sobre Alien, Alien Covenant, que dius, ja potser, no sé si...
No cal... no. Calia?
Home, a veure...
És un calia com la Bella i la Bèstia. Calia.
Calia. Sempre hi ha un calia, perquè, a veure, al cap i la fi...
Jo aquella, aquella escena de la panxa...
Ara t'anava
no me la trec del cap mai més de la vida.
Doncs en aquest a Life hi ha una cosa similar.
Ja ho heu vist.
Molt
ho heu vist.
Potent,
però t'he de dir que quan una pel·lícula passa la història per una única imatge, i Alien és una d'aquestes, no?, que dius, què penses, Alien? I només veus
la
aquella
panxa,
cosa sortint.
Sí.
Doncs a mi, francament...
Doncs mira, jo quan la vaig veure al Monte Carlo de Barcelona, aquesta pel·lícula, el primer dia que es va estrenar, que ningú sabíem què era, sol, absolutament sol, a la platea, a les 4 de la tarda, que no sabia què anava a veure...
Vas fer un bot.
Vaig cagar de por.
Home,
però
sí,
una
sí,
cosa,
absolutament.
Però una cosa, que no tinc cap problema de reconèixer-ho. I he de dir que Life, aquesta pel·lícula nova del Daniel Espinosa, el director aquest, és una pel·lícula acollonant i, a més, és que té penjadíssim de la pantalla. És a dir, té uns valors d'intensitat, d'arrossegar-te dins de la història reals. És a dir, no oblideu que hi ha un llibre meravellós que va escriure el Jordi Batlló amb el Xavier Pérez, els de la Pompeu, que es deia La llavor immortal, que
sí,
explicava
sí,
que en realitat hi ha 18 temes que es repeteixen constantment a la història.
No? Gran llibre, aquest.
Vols el poder? Macbeth.
Pam.
Vols la creació de la vida artificial? Prometeu.
Sí,
i aquí hi ha un tema que és l'intrus destructiu, el mal poderós. És a dir, sobretot, la llar amenaçada. És a dir, la nau espacial és la llar. Allà, des de 2001, ho hem descobert. Es pot viure, es pot menjar, veure les notícies a la Mònica Terribas en una televisió, etc. I de cop
pobre
i volta...
d'ella que surti en aquesta pel·lícula,
hi ha
algú
que vol entrar a casa teva.
Qui saps? Tu saps qui sóc jo. Tu no ho saps.
Com un alien, no.
Jo...
Com ho saps?
Ai, no, perquè ho sé.
Bueno,
com ho saps? Perquè sí, perquè si no, a les 4 de la matinada faries una altra cara.
Mònica,
no.
tu ets...
Això puc corroborar-hi.
Doctor Jekyll i Sister Hyde, eh? És a dir, la bipolaritat aquesta, perquè ets una mica Jessica Lange, una mica Faye Dunaway, una mica Michelle Pfeiffer, una mica...
Però Alien...
Mentre no diguis Bette Davis, que ahir haguessis tingut un disgust, Àlex Orina.
Sí.
A classe, a la universitat, amb els alumnes meravellosos que tinc de primer d'estructura, els dic, a veure, quants de vosaltres coneixeu Bette Davis?
Aquí voy.
Que clar, tenen 18 anys, pobrets, eh?
Ni idea.
I ja no,
pobrets
ja no,
no
tenim...
eh? Vam quedar que no fèiem servir pobrets pels nanos joves.
No, pobrets.
Pobrets no. Tenen 18 anys.
I ja Bette Davis està fora de l'imaginari col·lectiu de la generació dels 18. Però vaig dir Harrison, vaig dir, posa-ho fàcil, Harrison Ford i Harrison Ford.
Sí, però
és com que va estar ballant-se amb les avionetes.
Però és l'abuelete,
Vull dir, sí, sí, veure, ja no el veuen sexualment.
A part...
Si érem a Alien, ara què fem a Harrison Ford?
Aquest Alien, us dic de debò, que no és Alien, és una variant sobre Alien. Funciona.
Molt bé.
Funciona,
I últims dies en l'Havana.
No te interesa nada lo que yo te digo, no te interesa nada lo que yo te cuento, yo pareces una pared.
Él es Damián, mi novio, y ella es My Dolly, la novia de P4. Y a mí tú me conoces.
Tiene fuego.
Aquí no hi ha aliens,
No, aquí hi ha molts aliens, bàsicament, perquè Cuba en aquests moments és un territori posseït, perquè està que cau tot a trossos. Jo he de dir que, ens si heu d'anar a l'Havana, aneu ja.
Eres a l'Havana la setmana passada amb aquest color de pell que tens? Ara m'estàs fent sospitar. No era veritat, ja estaves entrevistant un dels grans de la fotografia d'aquest país.
El Joan Mariner, 97 anys, potentíssim, on hi havia hagut els estudis Orfea a Montjuïc. El vaig tenir una hora i mitja.
Sí, ho vam explicar per la ràdio.
I vaig sortir inflat.
Perdona, vas cremar.
Vam difondre una fotografia teva inflamada.
Sí.
Per tant, aquesta pel·lícula sobre l'Havana val la pena o no?
Últimos días en l'Havana és l'última pel·lícula del millor director cubà que hi ha en aquests moments, que és el Fernando Pérez, que fa un retrat sobre què s'està acabant a l'Havana, no? S'està acabant, afortunadament, un món.
Mira que fa anys que viuen, això.
Però també desapareixerà un altre, que és gairebé irrecuperable, perquè el dia que entrin els americans i comencin a aixecar hotels, faran Miami Beach número 2, i com que els edificis de l'Havana Vieja no, encara els salven, però la resta no, s'acabarà. I es perdran els patis de veïns, es perdrà un veïnat i una cultura que...
com passava aquí fa molts anys.
Exactament. I d'això va aquesta pel·lícula. No? És una mica una barreja entre Fresa i Xocolata i la pel·lícula de l'Agustí Villaronga.
Fresa i Xocolata.
El rei de l'Havana.
Que bonic, Fresa i Xocolata.
El personatge es diu igual, a més, es diu Diego.
Però no me'l compareix amb Fresa i Xocolata, no?
Home, en quant a aquesta vitalitat, aquest sentit de l'humor, aquesta capacitat de dialogar dels personatges, d'enfotre-se'n de si mateixos i dels problemes que tenen, supervivència pura, és Cervantes. O sigui, són novel·les exemplars de Cervantes. És Rinconete i Cortadillo.
Caram.
Està bé, vull dir... Home, si te n'enteres d'algú del que diuen.
Si no vols...
Què vols dir?
Home, perquè costa entendre el
hauríem
cubà,
de començar a subtitular les pel·lícules sud-americanes, perquè aquesta pel·lícula em perdia el 60% del
però
que deien, no?
Però a vegades passa amb algunes pel·lícules. Em passa a vegades amb les argentines.
A veure, sentiu.
També, sí.
A veure.
Ara va passar un cotxe.
Está buscando uno.
Aquí es donde vive Diego Altuzarra López.
Pues focalitza perfecte.
Aquesta sí.
Però això va passar també en pel·lícules argentines, també.
Sí, ja veuràs, la setmana que ve parlarem de la nova pel·lícula argentina.
I a vegades passa que necessites com una estona fins que l'orella fa pluf,
sí.
I aleshores ho acabes d'entendre.
Sí, total.
Bé, el finès tampoc no l'entendríem gaire, però per això estan...
traduït, doblat.
El otro lado de la esperanza.
Sí. Hoy mozzi mozzi stico.
Quiero pedir asilo en Finlandia.
No hay ningún problema. No es usted el primero.
Aquesta porta bones credencials de Berlín, no? Del festival.
I d'un director triomfador absolutament, Aki Kaurismäki, que he de dir que és l'entrevista més difícil que he fet a la meva vida.
Sí, per?
Perquè és un senyor finès pur i, per tant, veu molt. Llavors, va de
vodka. A veure. Estimats
senyor.
Ciutadanes cineses que ens esteu sentint,
sí, que
no,
som no
us estem dient que
doncs
veu al matí en comptes de cafè amb un...
Aki Kaurismäki es va presentar a l'Estudi 2, que era Catalunya Cultura llavors, en un estat atípic molt important, i jo recordo un cap, un micro, i ell anava fent...
Perdona, i en què parlava?
Parlava un intent d'anglès i portuguès perquè viu a Portugal. Llavors hi havia una barreja de finès, anglès i portuguès.
I tu vas per a boig.
I jo vaig per a boig i al final vaig pensar, bé, posats a fer una entrevista surrealista, tenim el dia gloriós d'aquest programa, no? Aquesta és una pel·lícula sobre un nen sirià que arriba a Helsinki i que és acollit per un senyor gran que vol triomfar en un bar, que no sap ben bé què ha de fer i que el va transformant. Un dia és de sushi, l'endemà és un bar de copes.
Que no li funciona,
però aconsegueix crear una mena de cenacle d'humanitat on els personatges viuen confortables, són amics tots, plegats, i tenen un sentit de l'humor chaplinesc o de Vittorio De Sica, absolutament monumental.
Que divertit.
I la pel·lícula té retranca, i jo he de dir que és una manera molt curiosa i molt divertida d'abordar el tema de la immigració d'Europa, tal com estem vivint actualment, sense caure en una sèrie de tòpics, tampoc, no?
És molt
a dir,
bé.
És a dir,
i ara arriba aquell moment, aquell moment que sempre arriba de la setmana.
El moment que jo vull, ahir t'ho vaig dir, Marta.
M'ho has dit aquest matí.
Estava repassant a no sé quina hora era, i devien ser les 5 del matí.
Abans de les 6.
I dic, a veure, ara que no tindrem en Figueres...
A veure.
Que Morina no ens envaeixi de pel·lícules japoneses, coreanes... Algú ha de posar...
Ho teniu molt mal entès.
Aquesta és bona.
La gent vol pel·lícules japoneses.
D'acord. És d'animació. Your Name.
El dia que van caure les estrelles va ser gairebé com si...
Com si estigués dins d'un somni. La veritat és que va ser una visió meravellosa.
A veure...
És que té bona pinta, eh?
A veure, Mònica i Marta. A veure si us entenem.
No, la Marta t'ha defensat a morir.
Va, tu també et defensaràs.
Jo t'estimo. En general, a la vida.
Ui, escolta, hi ha morts que maten, eh? I a més quan em taladres amb aquesta mirada...
Jo, pobre de mi. No tinc ni mirada, ja.
Sí,
sí. A veure,
us heu d'entenar que hi ha un senyor que es diu Makoto Shinkai, director de pel·lícules d'animació anime japoneses.
L'has entrevistat?
No, no l'he entrevistat. I que és l'hereu de Hayao Miyazaki, que no sé si us sona...
Tu diràs, vam escoltar amb ell abans d'ahir.
Home, jo l'he demanat per entrevista 8:30, no hi ha manera.
Mònica, no hi ha manera.
Home, si la aconsegueixes, convida, perquè jo...
És mort.
Tu vens. No, home, no és mort.
Ara que et quedes molt bé.
Però és un senyor... Mira, ara que estan els reis allà passejant-se per Palau i tot això, doncs és d'aquells que poden anar a Palau i parlar amb l'emperador de tu a tu.
Que m'agradaria això,
anar a parlar amb l'emperador. Ja, comença a ser interessant.
Sí.
No, més que res, perquè ens expliquin alguna cosa d'allà, perquè no hi ha manera de saber res sempre allà.
Sí. Bueno. A mi m'agradaria, colar-me allà, a veure l'emperador.
Clar, trobo que sí. Una estoneta.
L'emperador, eh?
L'emperador, vols veure?
Sí. Pues
ella, després de Richard Gere, es posa aquest objectiu.
Perquè va...
Perdona, abans George Clooney, no te l'oblidis.
No, perquè no ve. Richard Gere sí que ve.
Però ja vindrà, perquè caurà un dia o altre.
Aquesta dona té una libido molt desequilibrada.
No, la Marta Romagosa. Jo tant estic per Jaume Cabré com per Richard Gere, només faltaria.
Jaume Cabré.
El que em digui la Mònica jo faig. O sigui,
Jo m'adono que no tinc cap possibilitat.
A tu et veig molt i sempre t'abraço, o sigui que no et pots
queixar. Àlex Llorina, t'he de dir,
veuràs ara,
que amb el tema Richard Gere tinc una aposta personal íntima d'aquestes que només parlo amb mi mateixa.
Ara va dir, mi no l'has feta.
No ho faig mai. Que és, des que sé que ve, li vaig dir, aquest no te'l vas a fer tu, perquè normalment...
No el vas entrevistar,
no el vas entrevistar.
Que m'he perdut.
Parla bé.
Des de que va ser que amb ell, has dit?
No.
Des de que la Marta... Des de que sé
la Marta, com que jo moltes vegades no puc fugir de la gàbia...
No, mai no pot fugir.
No puc fugir de la gàbia, estic jo. I ella, per exemple, ahir... se'n va poder anar a fer el Jaume Cabré, perquè a mi em feia molta il·lusió, però no podia marxar de l'estudi. I se'm va anar a matar la pera...
I em va agafar un atac de tos.
La Divina Providència la va castigar i va agafar un atac de tos.
Sí, exacte.
Terrible. Però el Richard Gere ve a Barcelona. Llavors, la meva aposta íntima és... Si l'entrevistem i no ve aquest estudi, és perquè ella haurà maniobrat per fer-ho.
Mai.
Jo tens el poder,
no
i maniobro pots fer...
mai de res.
Tu pots fer
només ja per canviar el sopar.
Tu has de fer el programa des del Verdi aquell dia, per l'amor de Déu.
No, vés donant idees, tu, ara.
Home,
ella no pot deixar aquest estudi.
Veus?
Ja surt la bèstia. Una cosa és dir-ho, l'altra cosa és maniobrar. Jo no maniobro mai. Mai.
Mentre ella s'entreté amb el Richard Gere, que és una mica pensit, vull dir, que és una cosa està una mica així...
Ja està.
Tu digue'm...
Abans anirem a veure Your Name. Explica'm Your Name, que no...
Sí, però Your Name ve a ser una cosa d'aquelles que a vegades ho penses en la vida. No t'ho imagina't, que tu i jo vivim a distància, la doble vida de Verònica, no? I que tu tens uns somnis que és la meva vida i jo tinc uns somnis que és la teva vida.
Original.
I que és com si tinguéssim la sensació de que hi ha algú que està vivint part de les nostres experiències i dels nostres pensaments i tal. I ens cal conèixer-nos, perquè hem d'intercanviar informació...
I es coneixen.
I completar el... Bueno, llavors entrem en el terreny spoiler.
No podem fer spoilers.
Tenim el terreny spoiler.
Interessant, l'experiment és interessant.
L'experiment és interessant. I amb animació... I amb música xula, segurament.
Bueno, unes cançons una mica matxacones, ja t'ho diré, perquè els ulls dels personatges són molt tradicionals i les cançons també fan mica de ràbia.
De la pel·lícula que parlarem ara hi ha una cosa que m'inquieta.
A veure.
En el repartiment posa...
Sí.
És un documental, això.
Sí, sí.
Posa Samuel L. Jackson.
Sí.
En el repartiment inclou Samuel L. Jackson i George W. Bush.
Sí, clar, i Audrey Hepburn.
I Audrey Hepburn.
Imagina't.
I Joan Crawford.
I Doris Day. I Bob Dylan.
Però què fot el Bush barrejat amb aquesta gent?
No, perquè és un documental a dos tempos, no?
Aquest és un documental que va ser finalista enguany en la categoria corresponent als Oscars i es diu I'm Not Your Negro.
Cuando cualquier hombre blanco del mundo dice dadme la libertad o dadme la muerte, todo el mundo blanco le aplaude. Pero cuando un hombre negro dice exactamente lo mismo, se le juzga y se le trata como a un criminal. Y se hace todo lo posible para usar de ejemplo a este negrata rebelde para que no haya más como él.
Bromas a part, és un dels documentals més premiats que...
És espectacular, eh? Sí, sí. És sobre un escriptor... un crític de cinema i, a més, una persona que era un activista total de la gent de color, que es deia James Baldwin. Va morir el 1987 i va deixar inacabat un llibre indispensable sobre tres amics seus que van morir assassinats, que eren Martin Luther King, Malcolm X i un altre que es deia Major Evans, que aquest jo no el coneixia tant. I ara el director d'aquest documental ha completat el retrat que ell volia fer d'aquests tres personatges i de la vida d'aquest home mort amb tota la gent que correspon de la política, del món de l'espectacle, diferent de l'època en què ell va viure, i que, per tant, d'aquesta manera, fa una pel·lícula que enfoca el tema de la integració i la desintegració dels negres als Estats Units a la societat americana d'una manera molt explícita, molt incendiària, molt bèstia i molt interessant. És un gran, gran documental.
Molt bé, doncs...
aquest ha estat el bloc seriós.
Després de Your Name, el documental. Sí. I si ens queda més temps, si voleu,
sí, podem
tornar a veure en Sergi López,
sí,
al teatre.
Mira, sí.
Com m'agrada ser el teu objecte sexual.
El Nord Solum.
Sí. I el 30-40 Livingston.
Clar, no, una, dos.
Dos, o sigui, Poliorama.
Dos espectacles a Poliorama. Ara un era l'altre. O sigui, com que...
Que bèstia, que és. O sigui,
bueno,
és una bèstia.
Però això és el que dèiem, eh? O sigui, és el moment aquell que he fet
això
amb el Figueres.
Això que has fet ara, no? Sí, ara es torna...
Fragulisme. Gorina! Com és que has tornat a veure el Sergi López, que al cap i la fi ja l'hem vist moltes vegades
no
i tal?
No has veure,
no
això.
Cal, no cal.
No tens el temps.
Ai, ai, ei, no em facis mal!
Figueres!
Que no tinc assegurança
Figueres,
per col·laborar.
Sergi López és una personalitat absolutament increïble. És com a personatge de múltiple. Aquella pel·lícula on hi ha un home que té 23 personalitats,
sí, sí, sí,
i les expressa
brutal.
Totes en una sola representació.
No en solo, és espectacular.
I en lloc de canviar-se de vestit, com feien el Fregol i companyia, canvia la veu, la personalitat, el caràcter, i
veus un altre
dialogar.
Personatge.
I això no
bueno, és que el Sergi té sí, aquesta capacitat, que mai veus l'actor.
Jo demano a l'Acadèmia del Cinema Català que li votin alguna vegada pel Gaudí, que no ha guanyat mai, i que però, jo crec que s'ho mereix.
Vols dir que no se li en fot?
No, sí, probablement,
però...
Igual, però
reclamar-lo, no?
Després quan el reps, també, mira, home, escolta'm, m'estimeu, és aquella cosa... Em sento estimat.
És un dels nostres grans actors internacionals, vull dir, és un paio que tria els projectes que fa i no...
Ara va,
no aviat estrenar
una pel·lícula aquest mes que es diu... Río Arriba, Río Verde, Río...
Río Negro.
Río Negro, no. Río no sé què.
L'esteu liant, eh? L'esteu liant, eh?
Vull dir, en parlarem d'aquí un parell de setmanes.
Això segur,
com a
segur.
Tard, segur.
Bueno, en tot cas, aprofiteu aquesta oportunitat.
Això farem.
I...
Poliorama.
El Teatre Poliorama.
El Teatre Poliorama. Molt bé. La Terribas avui se'n va al TNC.
Demà hi vaig.
Ah, demà?
Demà.
Ah, que deia jo.
Tinc una taula rodona sobre antimilitarisme i pau.
No, perquè, clar, això haurem d'anar a veure-ho. El Marc Rossí, que estrena tots els que heu vingut a la sala petita del TNC.
Que això és cas Pujol.
Això és, que jo pensava, no hi havia algú que estava fent una obra de teatre sobre el cas Pujol, que era el Jordi Casanova, que s'havia d'estrenar, per cert, per Sant Jordi, i ara s'ha retardat una mica, doncs ha coincidit que primer s'estrena a tots els que heu vingut, que això és un personatge que interpreta
la Mercè Arànega.
La Mercè Arànega.
És com cau la notícia de la deixa...
Del moment aquell en què el Pujol va dir el pare...
En les famílies catalanes.
Sí.
Exacte.
I per dir-ho d'alguna manera, la Mercè Arànega fa de... Entre cometes, eh? Entre cometes. Posem-hi totes les cometes.
Totes les cometes.
De Núria Feliu, d'una persona que havia confiat o que havia estat...
I de cop i volta es posa les mans al cap.
De cop i volta se li enfonsa el món.
El meu pare encara no s'ha recuperat d'aquell
doncs,
dia.
S'estrena avui i tu vas demà...
Demà fem un col·loqui.
Un col·loqui
després de l'actuació.
Ara ho entenc, demà, perquè això dura 2:30, no? Avui no podies anar-hi pas.
Algú hauria de veure una escena on la Mònica Terribas i la Marta una cosa, jo estic consultant... des de fa 10 minuts estan immerses.
Estic a la web del TNC.
No. Estàvem a la web del TNC per saber les hores.
Exacte. Sí.
Però a mi aquesta obra m'interessa molt perquè, clar, al final hi haurà diverses obres que hauran atacat el tema en simultani, perquè la confessió d'un president del Queco Novell anava...
Però no tenia res a veure amb el cas Pujol.
No, però era allò, posar-se en la pell d'un president explica a la ciutadania què m'ha passat, i ara és el Marc Rossic, el que proposa és com es rep la notícia
això,
en la societat. I anirem completant el quadre.
I després arribarà el Jordi Casanova, que és Pujol directament.
Jo no sé com és l'Albert Serra, que ara no t'ha agafat per fer una pel·lícula de ciència-ficció catalana, on Madame la Presidente de la Generalitat...
Mònica
Terribas.
Ai, Déu meu. De veritat, quina imaginació que tens.
Imaginació, sí.
Tu em volies explicar que hi ha un cicle de cinema a tot Catalunya?
Recordar-ho, perquè ja està funcionant des de fa temps, que és aquest cicle Gaudí que porta, gràcies a l'Acadèmia del Cinema Català, a tot arreu de Catalunya, que pot ser, no? Des de Berga, Calella, Sant Feliu de Guíxols, Bisbal, Cervera, Juneda, Falset, Montblanc, Alcover, etcètera. Pel·lícules catalanes que no aconsegueixen circular amb normalitat perquè la gent tingui dret d'accés a aquestes pel·lícules. I aquest mes d'abril, i és un documental que es diu Espanya en dues trinxeres, la Guerra Civil en color, del Pau Escribano i de Luis Carrizo, que és aquella pel·lícula sobre la Guerra Civil que van pintar les pel·lícules de colors. Que a mi no és una cosa que m'agradi molt, això de com van fer en Casablanca i tal. No m'acaba d'agradar aquesta cosa de pintar pel·lícules.
Doncs mira, amb el mateix objectiu, 19 sales de cinema de tot Catalunya, avui es pot veure el Rigoletto de Verdi. Ara faig de Figueres, que això li agrada molt, de veure musicals i veure òperes a través del cinema. Doncs 29 sales de 19 ciutats de tot Catalunya. Avui, el Rigoletto de Verdi...
Que el que estan fent al Liceu,
Exacte,
el del vestuari espectacular.
El vestuari espectacular.
Aquesta operació, teatre-cinema, és meravellós.
Per tant, això sí que és a l'abast de tothom.
I
així tanquem, com ho veieu?
Ens anem bé. Com t'ho has passat en solitari, amb dos, fent el trio?
Bé, jo fins als 85 anys, si em voleu, com el Joel Grey, o sigui, podrem celebrar-ho junts.
Un trio amb un paio de 85 anys.
Home, per parlar sempre, per parlar sempre. Per parlar.
En aquests moments tinc el cor dividit, sóc un home entre dues dones.
Molt
i...
bé. Vaig a fer una reserva al balneari del Jaume.
Això.
Ara jo em vaig a posar de, com has dit, Feida Hathaway. Què m'has deixat triar avui?
T'he dit Jessica Lange, Michelle Pfeiffer...
No, m'has dit
una altra vegada. Michelle Pfeiffer li ha agradat.
Bueno, és Scarlett Johansson.
Tampoc m'agrada, home.
No.
Millor la Catherine Hepburn, m'identificava molt més. Nadava amb aigua freda.
Una dona intel·ligent.
Al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.